El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9, amb nosaltres tres dels habituals dels divendres, en Víctor Alexandre, en Jaume Pla i en Pasqual Dosó. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Última tertúlia de la temporada, última tertúlia, per tant, també dels divendres. És moment de parlar de diversos temes d'actualitat local i nacional. D'entrada, m'agradaria comentar amb vostès la Festa Major. Fer una petita valoració, demanat a tots els tertulians què els va semblar aquests quatre dies de festa, de divendres a dilluns, quines sensacions van tenir, si consideren que la festa va estar a l'alçada del que demanàvem als santcugatencs o si consideren que s'ha de millorar alguna cosa de cara a la propera temporada. Víctor, alguna qüestió que vulguis destacar d'aquesta Festa Major? Ja sé que hi havia 250 actes i que era difícil valorar-los tots, però vaja, alguna cosa que diguis...
No, va coincidir que tenia un amic anglès aquí aquests dies, que va arribar just a, quan començava la Festa Major, i quan vas amb algú que no és d'aquí, doncs sempre... camines més, vas per diferents llocs buscant coses noves i tal, i no, ho mires a través dels seus ulls aleshores, perquè tu ja et coneixes moltes coses, i són els seus els que et diuen doncs els atractius o a vegades les coses negatives que hi pugui haver, i en general em quedava molt satisfet. El contrast és que, per exemple, això allà no és possible, no, a Anglaterra no es fa. Sí que hi ha alguna cosa que es fa a vegades, algun, però no tenen res a veure amb les festes majors nostres, el clima tampoc els acompanya, però en canvi sí que és veritat que fan Shakespeare's a la fresca, i si plou doncs no es fa, però jo n'he vist allà també, no? I és una delícia perquè és el país de Shakespeare, a més a més. Però aquí, no sé, vaig, en el cas de la lira va tenir, em sembla que va, ara ho diré en Pasqual, són molt bons. No, és que són molt bons i la gent ho deia, la gent ho deia. I això, quan la gent ho diu que no els coneix, no sap com se diu ningú dels que formen el cor, doncs té mèrit, perquè si ets art i party és diferent, no? I de tota manera, em sembla que hi va haver un problema tècnic al començament, em sembla, perquè van haver de parar, i després, oi que sí?
Bé, sí.
Sí, perquè ens va cridar l'atenció, que no sabien què passava.
No, és que al començament el director vol provar a veure com sonen els micros i tal, i els micros estaven massa baix. I després els vam posar més amunt. Primer vam fer un assaig, el que era un assaig de les veus.
Ah, val, perquè...
Era un assaig de les veus perquè els micros estaven... És que és molt important això dels micros. Perquè...
Sí, no, clar, home, i tant. Sí. A les lectures de la fresca, gairebé cada any falla algun micro.
Sí.
Durant la representació. I aleshores, clar, el tècnic ha de córrer i això.
I el director, a més d'haver de dirigir-nos, etc., també ha de controlar aquests detalls. Perquè, i s'ha de posar lluny per veure com sona, etc., etc. I després va ser quan ja vam encetar amb la cobla.
Sí, perquè li va sobtar també aquest amic anglès, clar, què passava, no? Què estava passant? Però, clar, també és un dia que estàs amb moltes coses, vull dir que estàs... al mateix temps s'han passat moltes altres coses a diferents llocs de la ciutat. I jo veia que l'ambient és magnífic, la participació. El que sobta és que tota aquesta gent que surt per la Festa Major...
Que fa durant la resta de l'any, no?
Sí, perquè dius, hosti, quanta gent que participa, està molt bé, és fabulós. Però, són, no sé, després no es veuen altres coses, perquè si fos així de participatiu, els actes que es fan al llarg de l'any, sortosament que són molts, i de caràcter cultural... estarien platòrics de gent i això, i en canvi doncs ja sabem que la canalla tira molt i hi ha de tot, però i de gent jove, i una cosa que em va cridar molt l'atenció és que surten molt més les noies que els nois, grups de noies i noies i noies i noies, entremig algun noi, és a dir, parlo d'adolescents i no sé analitzar, no sé per què. Però
Jaume, alguna cosa que destaquis de la Festa Major?
Home, a mi el que m'agrada molt, no em va sorprendre perquè cada any és, però cada vegada s'accentua més, és l'enorme ressò popular. Si això que diuen que ciutat dormitori, jo cada vegada menys tu, estava tot arreu abarrotat, pleníssim, els bars, els restaurants, els espectacles. Aquí a la plaça de l'OM, dos a destacar, de poble a poble, era l'Esbar Mediterrània, que van estar esplèndids. Van fer un galop, que van dir galop popular, o no nou, que era quan van estrenar el Mediterrani fa 20 anys. I els nois i noies que ballaven fa 20 anys, més els d'ares joves, van ballar aquest galop. I va ser esplèndid, tu. I l'esforç que fan, i veus que tots ho han de fer ells, el vestuari, tots ho han de fer. I la lira, esplèndid també, un gran grup, però abarrotadíssim, tot arreu, la gent va respondre molt. I ben bé festes de poble, que ho vaig trobar molt bé. L'únic que torno a reivindicar és que el pregó, a partir de l'any que ve, s'ha de fer ja a la plaça Barcelona.
Que és la demanda d'aquesta tertúlia des de fa anys, eh?
Sí, oi? Però veu que no té ressò. Perquè ja vau veure la festa allà, el pregó va quedar fred, va quedar una cosa anònima. No és plaça, la gent passeja per allà, parlen, fan comentaris d'esquena en el balcó. Esclar, no. El caliu que té, l'emblema que té la plaça autèntica de Barcelona, això s'ha de tornar a fer.
Algun comentari més?
No, jo només volia dir respecte a la festa major, jo crec que tres coses volia dir. Una, i a les entitats, jo personalment a les corals que canto, és una espècie de treball de fi de curs, o sigui, que és allò que...
Com els nens petits, quan surten, sí o no?
Exactament, mutatis mutandi, és a dir, uns ensenyen les coses que ha fet amb l'argila i els altres ensenyem el que ens ha costat doncs, per cantar, i tot l'esforç, i ara quan tornem a reprendre el setembre, almenys parlo de la coral del Club Muntanyenc, serveix pel concert de festa major. És a dir, aprenem no sé quines peces i quines dallonses pel concert de festa major. Per tant, per nosaltres és el final de curs, que per comptes de venir els nostres pares, doncs venen la nostra família, la nostra no sé quantos, i crec que això cal, o sigui, s'ha de tenir un objectiu final per dir quan ho farem, doncs per festa major. I és divertit. Evidentment, l'experiència de la lira, com deien els meus companys molt amablement, amb la Cobla Sant Jordi, aquesta em va deixar frapat. Toquen molt bé. La conjuminació de la lira amb la cobla, jo crec que era difícil, el que no sé si realment ho van resoldre, perquè jo des de l'escenari me n'entero del que me n'entero, però no me n'entero de com se sent. Però, clar, sí que depèn molt del so, com estàvem dient, perquè jo al costat tenia un fiscorn, que jo és inútil que fes la-la-la, com l'elele, perquè el fiscorn aquell picava molt més que el que puguin fer les nostres veus. Es posen al costat dels baixos, evidentment, la tenor es posa al costat dels tenors, però penso que és difícil de que se sentin les veus. Però es veu que tot i així es va sentir, i es va sentir força bé. És una simbiosi que és possible que puguem seguir fent algunes actuacions conjuntes, la lira i la Cobla Sant Jordi, perquè tots ens vam caure a la mar de bé, no ens vam molestar uns als els altres, vam veure que sumàvem més que restàvem, etc etc. La segona cosa, el comentari que també ha fet en Jaume, que aquí pot parlar de ciutat dormitori. A veure, jo crec que això fa poble, això fa poble, no diguem, fa país, que també. I, per exemple, doncs, enguany hi ha hagut 125 arrossos.
Sí.
O sigui, sí. És que dius, jo no sé, qualsevol que d'allò pues, va fer... És a dir, jo crec que és molt participada aquesta, la festa major molt participada. I la tercera cosa que volia afegir és que és evident, però crec que s'ho haurien de prendre així, que els santcugatencs, a tu, Víctor, potser no t'arriba tant, però clar, hi ha santcugatencs que estan pel mig del casc o pel costat de la plaça de no sé què, que tot el dia tenen rebombori. Però bueno, ja se sap que són dos o tres dies.
Són tres dies,
I que s'ho haurien d'aprendre. Sí, però esclar, el tema, i això jo ja ho sé, és que si tens un mal a la casa, o tens no sé què, és empipador. De tota manera, també recordo que els Sant Fermins, que no sé quan és el...
6 de juliol, no?
El 7 de juliol.
7.
El 7 de juliol, doncs els pamploniques de debò marxen de Pamplona, perquè allí no es pot viure. Bueno, són coses que perquè hi hagi alguns que puguem manifestar-nos, doncs ha d'haver-hi uns altres que s'han d'aguantar.
Sí, és com si alguns berguedans doncs, diguessin que la Patum doncs, els molesta perquè, clar, volen dormir. Dius, sí, és clar, mira, sí. La vida és que la vida està plena de situacions i t'has de mullar totes, i no? Jo he vist que el centre de Sant Quat, per tant, sí, no, m'arriba igual.
T'arriba.
Però tant me fa, t'ho dic de debò. No, si he de dormir, jo dormo i me'n vaig a dormir, i la música continua sonant a les 3, perquè la sento, i el parc,
clar,
de Barnils i tot. I més igual, és, vull dir, saps que... què hem de fer? Vull dir, què he de dir? Anul·lem la festa major o la fem que s'acabi tot a les 11 de la nit? Doncs aleshores jo no cal que fem festa major, no?
Efectivament.
Una mica de tolerància amb
jo,
tot.
Exacte, jo crec que si excepte, com deia, casos excepcionals d'aquests que hi ha malalts a casa o així, si tu prens amb alegria i penses que clar, allò és la teva participació clar. I penses que a més estàs fent poble i estàs fent país... Clar. No estàs sentint un soroll, i no estàs només sentint un soroll, sinó que estàs fent quelcom més, jo crec que es pot tolerar en més de lloc. De totes maneres, he sentit algunes veus contràries.
Sí, sí. Sempre n'hi haurà, perquè sí, però... totes les col·lectivitats, per petites que siguin...
Però cada vegada menys, Cada vegada menys de protestes, I els que fan protestes no tenen malalts a casa, Tenen l'orella molt fina.
Sí,
i són gent que realment aquests no participen i diuen que han anat a viure en una ciutat tranquil·la i que hi ha massa soroll, però això no...
Més, jo sóc dels que protesta per aquest horari d'obligar a tancar a les 11 de la nit. A mi, això a l'estiu, ho trobo increïble, perquè és allò que hem comentat a vegades, no? Com si fóssim nòrdics, on evidentment, doncs, a partir de certa hora ja no circula ningú pel carrer, però és que també el clima no acompanya gens. Però, home, amb aquesta calor que fa, quan la gent justament té ganes de sortir a fora i està bé prenent la fresca i prenent alguna cosa, a les 11 de la nit, tots a dormir, a toc de xiulet, com si fóssim robots, home, em sembla increïble. Dius, home, si la gent crida, és la gent que és culpable d'allò. Aleshores, se li ha de cridar l'atenció. Però no tothom ha de pagar per això. Mira, m'acaba de posar una terrassa a prop de casa, allà mateix. Doncs és l'estiu, ja se sap, i la gent, tots tenim ganes d'estar en contacte amb l'exterior a la nit. És normal. I dius, sí, treballa. Clar, però pensem que la gent que està a les terrasses no treballa, que són tots uns dropos. No és veritat. La gent, hi ha de tot. La gent diu, mira, dormo una miqueta menys, però m'estic a la fresca perquè estic molt bé. Altres són gent que treballa de dia.
Sí, sí, clar.
I què passa amb els que treballen de dia? Les infermeres que han treballat al torn de nit, s'atura la ciutat perquè han treballat, perquè hi ha gent que treballa i mereix tot un respecte. Fem soroll igual, oi? És a dir, que establim diferències i jerarquies i, en canvi, m'agradaria veure la Guàrdia Urbana sempre tan amatent, quan vull dir, amenaçant les terrasses, Abans, ja quan a les 11 hi ha tots els cotxes allà ensenyant el pampalleig de la Guàrdia Urbana, i m'agradaria que empaitessin aquests motoristes que fan un soroll brutal, brutal, i, en canvi, no els hi diu res ningú, i suposo que se salta la llei en aquest sentit, no? I algun personatge que es dedica a circular de nit amb la moto i a donar voltes i voltes amb els seus amics per fardar de moto. I això no apareix mai a la Guàrdia Urbana. I, en canvi, sempre pendents dels bars o restaurants que a les 11 de la nit han de tancar com si estiguéssim a Estocolm. Doncs no som a Estocolm, som Sant Cugat, ciutat mediterrània, on fa molta calor, com es pot comprovar ara. I a les 11 de la nit, anar tots a casa, doncs, home, a toc de xiulet, em sembla inapropiat.
Escolta, i aquesta protesta que hi ha dels bars de la plaça Augusta, que és que el fan tancar més d'hora de les 11? O...
No, a les 11.
A les 11?
Sí, sí.
A mi m'agradaria fer una espècie d'enquesta per saber quanta gent se'n va dormir a les 11.
Perquè... Depèn de l'hora que et llevis, depèn de la son que tinguis, no?
Sí, però si fessis una d'allò, jo crec que a mi una hora que em semblaria per dir, de trencar bars, per dir-ho així, seria en tot cas a les 12.
A les 12.
És cert que dorms amb els balcons oberts i no...
I divendres i dissabte, un marge més ampli.
Evidentment.
Però una societat com la nostra es pot permetre tenir gent a les 12 de la nit prenent una cerveseta o sopant quan l'endemà s'ha de llevar aviat per anar a treballar? O hem de racionalitzar els horaris, com és el que s'està proposant amb aquesta iniciativa d'ara? És l'hora de, si us plau, racionalitzem els horaris, anem a dormir més aviat, dormim les hores que ens pertoca, perquè dormim una hora i mitja menys que la resta, la qual cosa implica, doncs, pèrdua després de productivitat, pitjors condicions de salut, i ens igualem a Europa i fem uns horaris europeus que són molt més racionals, i els que hem viscut fora sabem que els horaris europeus, de veritat, no aquests horaris que tenim mediterranis dispersos, no generen cap mena d'increment de productivitat, tenir més temps per tastar amb la família o amb els amics, etc. Ho dic perquè jo a vegades, per circumstàncies, no, passeges per Sant Cugat i veus gent comprant a un quart o dos quarts de 10 de la nit al supermercat i penses, a quins horaris estem arribant que hem de tenir activitat a aquestes hores, com potser a Anglaterra ja estan dormint de fa estona o estan veient el prime time, que és a dos quarts de 10 de la nit, Vull dir que tan clar és que hem d'estar a les 12 al carrer. No dic de vacances, de vacances és una altra cosa, però dic, si l'endemà la immensa majoria de la població s'ha d'allà i ha d'anar a treballar, de portar els nens a classe, etc etc, és l'horari que ens convé, aquest?
No, perdona, jo em sembla que digue'm, quan tinguem l'horari europeu, que s'ha de fer, llavors sí que és necessari posar fins a les 11. Però ara és un contrasentit, perquè l'horari, ahir, jo no hi era, però abans d'ahir, van fer un programa de TV3, còmics, el Capri, boníssim, que m'interessava veure, que estava a Barcelona, però van fer a les 11. Esclar, a les 11 no pot començar el programa, si estem a prime time. Ara, al tancar a les 11 ara, quan tots els altres horaris són d'aquí a Catalunya i són molt mediterranis, no és. Ara, quan es posi l'horari europeu, jo crec que tot ha d'anar conjuntat, i llavors sí, tancar a les 11.
Jo estic d'acord amb el que diu el Jaume, jo estava parlant de la situació actual, sí, que crec que sí que fora convenient això que tu has introduït, Pep, de l'horari europeu i de la racionalització, etcètera, etcètera. Fins que no arribi allò, crec que les 11 es fa curt. No sé si volem ser pioners, capdavanters o el que sigui de l'horari europeu, però ara jo volia fer una altra reflexió i és, de tota manera, la gent quan està a les terrasses té sensació de felicitat. És a dir, la gent són feliços en aquell moment. No sé si són el 10% de la població o el 5 o el 20, jo no ho sé. Però realment estem escurçant la felicitat de moltes persones.
De fet, és tota la població, perquè... No, ho dic en el sentit que si fossin sempre els mateixos els que surten, podríem dir això, és un 10%, però cada dia la gent varia. És a dir, veus cares diferents, no? Suposo que hi ha algú que surt cada nit, bé, és igual, però en general la gent varia, avui van uns, avui van uns altres, i és tota la població que tothom té en algun moment de determinat ganes de sortir. I quan ell té ganes de sortir, aleshores sí que li agrada estar-se allà una estoneta. Ara, quan ell no té ganes de sortir, aleshores tots han de fer com ell. Jo discrepo de vosaltres, és a dir, jo... Mira que jo no sóc gaire... Vull dir, sóc molt crític amb el món llatí. Però crec que en aquesta qüestió, en aquest món mediterrani, crec que l'hem de preservar, perquè sóc molt enemic del pensament únic. I a mi tot això em fa més poc una pedregada. Tot el continent, tots... llevar-nos a la mateixa hora, tots a dormir a la mateixa hora, acabarem fent les mateixes festes tant a Noruega com a Sant Cugat. Jo aquest món no m'interessa, us ho dic de debò.
Però no, l'horari europeu no ho posaries?
És que l'horari europeu...
És a dir, tu no creus que haurien les empreses de dinar a la una i acabar a dos quarts de dues de dinar i sortir a les 5 de la tarda i no sortir a les 7 de la tarda, per exemple?
No,
això són horaris racionals europeus, que, a més, genera més productivitat i donen més temps a les famílies per estar... I, per cert, dona més temps per gaudir del clima mediterrani, perquè la gent que surt a les 8 del vespre, si l'endemà s'ha d'anar a treballar a les 8 del matí... Tampoc, que hi ha gent que fa horaris partits d'aquests quilomètrics, ho dic.
Val. Bé, dues coses en tot cas.
T'he posat dos exemples així, no, més controvertits.
No, dues coses. No, però dues coses. Les famílies, em sembla que, i malgrat tot això que dius, les famílies estan molt més cohesionades en el món mediterrani que no pas en el món centre-europeu o nord-europeu. Home, si justament aguanta molta societat aquí sense diners... és gràcies a la cohesió familiar encara, típicament llatina, que en el món anglosaxó i nòrdic, doncs això és molt més fred, hi ha més distància, no es veu contínuament, les famílies no es veuen contínuament cada dia. Perdó. Però a part d'això, hem tocat hem posat el dit al nafre, al parlar de la productivitat. Val, basem la vida en la productivitat? Si és així, d'acord. Si la vida només té sentit de la productivitat, doncs aleshores tots anem a dormir a la mateixa hora i tots ens llevem a la mateixa hora i dormirem a la mateixa hora.
Però, per exemple, la productivitat està demostrat que en els països escandinaus estan menys hores a la feina perquè tenen uns horaris més racionals, treuen millor productivitat que els que estem 10 hores a la feina en un país llatí. Aleshores, racionalitzes l'horari i a més guanyes productivitat. És a dir, allò win-win, no?, que deia el president de la Generalitat.
No, productivitat.
Guany-guany.
Sí, però abans parlava de la felicitat en Pasqual. Cal saber si un tipus de vida dona més felicitat que l'altre o no. És a dir, si potser aquesta minva de productivitat genera gent més feliç amb l'existència en general, I l'altre tipus de forma de vida genera, doncs, a vegades més suïcidis, cal saber si una cosa és millor que l'altra, en tot cas.
Però el tema dels suïcidis és una qüestió climàtica, em sembla, relacionada amb el consum de l'alcohol, etc, etc.
Ah, exacte, bé, exacte. Doncs, mira,
sí, però clar, no canviarem exacte. El clima, no? És a dir, això, no estem parlant del clima, estem parlant d'horaris.
No, sí. Però Pep, justament això, fixa't, estem parlant del clima i dius, home, és que el clima genera...
Precisament perquè ànim. Vull gaudir del clima mediterrani, sí, vull sortir a les 5 de la tarda i no a les 8 de la tarda.
Sí,
aquesta
sí,
és la diferència. Veure, si tinguéssim els horaris anglesos, sortiríem a les 5 de la tarda i podríem passejar a les 6 de la tarda amb les criatures i estar als parcs.
A les 5 de la tarda, Pep, fa una calor horrorosa.
Bueno, el maig, el març, el febrer... No, jo t'estic parlant dels horaris en general. És a dir, un horari racional on s'entra abans a treballar i surt abans permet més temps lliure i gaudir d'aquest clima mediterrani. Precisament aquests horaris de les 8 del vespre o les 9 del vespre que hi ha gent que acaba de treballar no els permet gaudir d'aquest clima.
I a més, Espanya és dels països que la gent dorm menys. Els nanos són els que menys dormen. I molta gent, hi ha estadístiques que dormen 5 i 6 hores. Després no rendeixen a la feina.
Bueno, Espanya que facin el que vulguin.
Oh, bueno, no, però,
no, però per Catalunya...
Aquí, no, però a Catalunya també si la gent dorm menys. Jo crec que s'ha de defensar l'horari europeu. I tant.
Digues, i canvia de tema que volia parlar de les lectures a la fresca. Ahir a les 10 de la nit.
L'última cosa que volia dir és que com hem arribat en aquest horari? Pues és el que més s'ha acomodat en la... no sé si és el clima, el caràcter...
Home, és una herència franquista.
Sí, senyor, no, és l'únic país d'Europa.
Nascuda de les dobles feines.
L'únic país d'Europa que ho fa, compte.
No és l'únic país que va tenir feixisme, eh?
Sí, no, però vaja...
No, però que aquest horari sí.
Que el sistema econòmic obligava els homes de les famílies a tenir dues feines i per això s'endarreria a l'hora de dinar i això implicava que després tenien una altra feina, això ho explicava...
Però vols dir que a la República hi havia uns horaris diferents? Pregunto, és que no ho sé, jo ho dic des de la ignorància més absoluta.
Jo parlo del que expliquen els de l'Ara és l'Hora, que expliquen que és una herència franquista, a part que el nostre fus horari no va amb el que ens pertoca, sinó que estem amb Alemanya, també per complicitat amb Hitler i tot. Però vaja...
El que sí és cert és
digues,
que...
Digues.
No, el que sí és, em sembla una mica aberrant, això sí que és veritat, és que hi hagi 3 hores per dinar. Al migdia. És a dir, tanquen els establiments dels comerços de Sant Cugat, n'hi ha algun que no tanca, però en general tanquen, no?, a 2:15. I fins a les 5 no s'obre. A mi em sembla, doncs, escolta, això és això sí que em sembla increïble, perquè què és per això? Home, sí, per menjar, per pair, per dormir...
Sí.
Això la becaina...
Sí, em sembla excessiu. I clar, aleshores obligues a tancar tard. Però també és veritat que en els llocs cosmopolites pots comprar el que et doni la gana a l'hora que vulguis. Si vols comprar espaguetis a les 12 de la nit, compres espaguetis, no? Per què no? Cadascú.
Ja veurem, tindrem temps de comentar-ho, eh?
Molt bé.
Escolti'm, com van anar les lectures a la fresca? Que va començar la 11a edició, si no m'equivoco, va haver-hi l'espectacle al parc de Ramon Barnil, sense escenari, perquè va ser un muntatge de 360 graus, és a dir, la gent envoltava els actors, la companyia Parking Shakespeare, que va presentar molt soroll per res. El muntatge, pel que tinc entès, va anar força bé...
Fabulós.
Sí? Vaja, no. Ho dèieu abans de començar, però no ho puc dir jo perquè no hi era.
No, fabulós. Era,
sí, molt bé.
No són santcugatencs, però eren boníssims.
Però no era lectura a la fresca.
No, era teatre.
Que va.
Aleshores hem de canviar el nom o no hem de canviar el nom?
No, és que en això va ser una companyia invitada i és el primer any que venen. Eren convidats aquests. El que passa és que és un grup professional que cada any ho fan a l'Estació del Nord, en aquell parc que va tenir un premi de disseny molt bonic, i aquests nois cada any fan una obra de Shakespeare allà lliure. Jo tinc una filla meva que hi va cada any, que és una fan, i fan diverses funcions. Clar, llavors aquests nois dominen el text, dominen lectura reto, i a més aquesta obra diu que l'estrenaven aquí, però l'havien fet fa anys a Barcelona, seguríssim.
Sí, la devien tenir de repertori.
Es nota que ho dominaven i d'una...
Pels qui no els veiessin ahir, que sàpiguen que el 16 de juliol actuen al Parc de l'Estació del Nord, com dèieu, eh? Vull dir que el vostre gust presenten de William Shakespeare és a les 7 de la tarda del dia 16 de juliol i estaran fins al 2 d'agost, excepte els dimecres 22 i 29 de juliol.
Jo ho recomano, eh? Sí. Si no ho hagi vist, si són molt bons, són molt bons. A més, és una lliçó de teatre, en el sentit que tots els actors... com deies, va fer a l'aire lliure, clar, com són les lectures a la fresca, en el parc Ramon Barnils, i es va fer en cercle, tot el públic estava en cercle, i al mig hi havia l'acció, hi havia els actors que entraven i sortien. I, a més, les veus sonaven perfectes.
Clar, perquè perfectes. Fer una obra de teatre 360 graus,
sí,
perquè et senti tothom, Com ho fas?
Sí, senyor.
No, no. Doncs sentia tot, vocalitzaven esplèndidament. No hi havia cap, no et perdies ni una sola paraula. Això era un mèrit dels actors, d'un treball, tant, d'un treball interpretatiu brutal, extraordinari, extraordinari, una lliçó de teatre.
Pasqual, hi hauries d'haver anat, eh? Jo també, passa que per mi aquesta hora ja... Ja vam malhorar que em llibre una mica tard.
Jo no sóc intel·lectual.
Hi havia criatures, home,
sí,
i tant.
Bueno, no hi he arribat encara a ser criatura.
Era una comèdia. Era una comèdia.
És una comèdia.
Home, i de Molics, qui no la veiés, la representació, hi ha alguna adaptació de cinematogràfica, no? Molt soroll per no res.
Sí, del Kenneth Branagh.
Sí, que recordo haver-la vist, la pel·lícula.
El Kenneth Branagh, sí. Que és relativament recent.
Estem parlant de fa 10 anys, potser, parlo
sí,
la memòria sí, una mica
no,
més,
sí,
potser.
Sí, més o menys, no gaire. Però és...
Home, hem de res a veure el teatre amb el cinema, no?
Sí, però està bé, però hi ha obres que són més feixugues i d'altres que no tant, o que són més dramàtiques, però és que aquesta, justament, que no és gaire llarga, dura una hora i poquet, el molt soroll per no res, és divertida, és que tu passes bé, rius i són els embolics i
parelles, no?
Parelles i tot això i tal. Jo reivindico el títol molt soroll per no res.
Per no res, exacte.
Perquè he vist que han posat
sí,
molt soroll per res,
per res,
que això és de la traducció de Salvador Oliva i a mi m'agrada la de Sagarra en aquest sentit.
Sí, sí,
és
sí,
perquè
sí,
posa més èmfasi, per és no molt soroll res, per no res.
I el Jaumà, que és un expert especialista en Shakespeare, va fer una presentació molt didàctica que...
Molt bé, eh?
L'hagués entès sí, perfectament, tu.
No,
va ser molt bona.
Jaumà ho va fer
molt bé. És que es nota també que domina fet, no?
I que estima Shakespeare.
Sí, sí, i tant.
La propera cita de les lectures serà... A veure que ho miro. Dijous vinent, amb Julieta. Serà el celler modernista.
Que això és nou, també.
Sí,
no
nou espai.
Mai,
no, també. Però no tindrà res a veure, eh?
Veurem com va la sonoritat per fer teatre allà, no?
Allò seran lectures...
Si fa jazz, però
vaja, no sé...
Jo he anat a algun acte de paraules, però clar, és diferent, posen el micro i la gent parla, és diferent, no? Però així fent teatre, no sé com sonarà allò.
Escolti, parlem una mica de política, i una cosa que volia comentar amb vostès, què els sembla aquesta possibilitat d'una llista única per al 27 de setembre, una llista unitària formada, en teories, si s'acaba realitzant, per persones de la societat civil i el que són els polítics quedarien al marge. Per exemple, hi va parlar el conseller Francesc Homs, diu que té la convicció que hi haurà acord entre Mas i Junqueras per una llista única el 27 de setembre, l'ANC i Òmnium valoren positivament aquesta possibilitat d'una llista, i Quim Arrufat de la CUP defensa la llista unitària civil i Miquel Iceta del PSC pensa que no donaria garanties. El senyor Miquel Iceta no sé per què ho diu, entenc,
home,
que ho pugui
clar,
dir. No, però vull dir que ell no està convidat a formar-ne part, vull dir que doni garanties o no doni garanties, vaja, ja es veurà, no? Com veurien aquesta possibilitat d'una llista unitària formada per persones de la societat civil, no polítiques, professionals, estrictes?
Jo crec que és...
Una cosa si us agrada i una altra cosa si es farà realitat, eh?
Del
Oriol Junqueras.
Oriol Junqueras, perquè veu que els altres que estan a l'oposició s'ajunten tots, i ell va ser el primer que va dir que no llista única, i ara diu, escolta, ens hem d'unir perquè fer front en els altres que també s'uneixen. Ara, el que jo no entenc és que sigui només la societat civil, perquè després del 27 de setembre aquest govern haurà de governar uns anys, no? Uns mesos. No m'explico llavors que només sigui societat civil. Ara, que sigui això simbòlic, però que a més, i avui algun diari ja ho insinua, que hi ha gent a dintre, el de la CUP, el Junqueras i el Jaumàs. És l'única solució. Llavors sí que seria una llista única, tant com es va dir el Mas el novembre de l'any passat.
Única de l'independentisme.
De l'independentisme,
que
clar,
que no estem parlant de llista única.
Tindria estil. Moltíssima força contra els altres que també es coneixen per anar contra l'independentisme. Aquí jo crec que seria en rotunda. Ara els polítics ja han de ser, a minoria, però ja han de ser.
Pasqual, que consti una cosa, que després, a l'hora de formar-se un govern, es poden agafar consellers que no són diputats,
Això és el que anava a dir.
Sí. El president sí que ha de ser diputat, però tu pots agafar consellers el que tu vulguis, pots nomenar qui vulguis.
Sí, sí, societat civil, no?
La primera impressió és de lleuge, és a dir, ja era hora que ens posessin d'acord amb una llista única, i esperem que no s'hi posin d'acord tots els unionistes amb una llista única. Però bueno, seria el plebiscit en si, jo crec que això reforça el procés. A mi almenys m'ha donat una alegria, reforça el procés i jo penso que aclareix que sigui plebiscitari. i jo crec que ens donarà una empenta en el procés. Ara jo pregunto què hagués passat, això seria, com deies tu, una ucronia, però què hagués passat si el Duran, si seguíssim Convergència i Unió, perquè el Duran està llançant floretes per tot arreu dient que si s'han begut l'enteniment o no sé quines coses. A veure, la segona cosa que volia dir és aquesta que dius tu, que solament cal que un de la llista única, el cap de la llista o el que sigui, sigui diputat per ser president. Per tant, si tu agafes a dintre d'aquesta llista única el cap de llista o el número 22, és igual, tots d'allò, i que un sigui el president, és igual que sigui el germà Bel, o el, és igual, la persona que vegis que té més criteri de tota aquella llista, o ja li poses expressament, aquest ha de ser diputat i d'allò. Ara, a partir d'aquí, el que jo m'imagino, tal com jo m'ho he escenificat pels meus interiors, és de dir, llavors aquí s'han de posar d'acord Esquerra, la CUP i Convergència, per dir, quan formem govern, de moment presentem una llista única. Presentem una llista
però
única.
Però a partir del 28,
a partir del 28, a partir del 28 en posem 4 Convergències, si hi ha 10 consellers, doncs tu em poses 4, jo em poso 4 i tu em poso 2. Qui em posaràs? I que l'única missió que ha de tenir, que potser seria el Vives Pissim, jo no ho sé qui ha de ser, o la Carme Forcadell, una persona que l'única ha de fer és pactar la independència amb Espanya, però pactar el divorci. Però mentrestant s'ha de governar.
Esclar.
Mentrestant ha de governar...
I qui serà el president?
El president? El president
després,
de què?
Després de les eleccions.
Clar, després de la llista Barcelona, qui serà?
Que, no? A veure, tu suposes que dintre d'aquesta llista, encapçalant-la o no, poses, ara dic, per dir un nom, pues la Carme... No et dic el
qui... El Riquer, no?
El
Riquer, que l'han impugnat ja, no?
No ho sé, o el que vulguis. Un cap de llista que diguis, aquest pot ser president del Parlament. El poses. I la de més llista, no sortiran diputats, però tant li fa, perquè ja estan tots amb un esperit de sacrifici. És evident que en aquesta llista s'ha d'anar amb esperit de sacrifici, no de figurar.
I el president de Catalunya, qui seria?
El president, el senyor que sigui independent.
Però qui podria respondre a aquest perfil?
Ah. Home,
si
no fos d'allò, a mi el Raül Romeva és un tio que m'agrada, però...
Però, esclar, és que te n'adones, no?, del que significa això, també. Sí. No, clar, dius, a mi m'agrada aquest, a mi m'agrada l'altre.
Sí.
D'acord? Vull dir, a vegades et pot caure molt bé una persona, però parlem de ser president del país.
Sí,
president, jo crec que seria simbòlic mesos. Fins al 27,
exacte.
No?
No, el president
a partir del 27.
A partir del 27.
Però a partir del 27, aquesta llista no pot tirar endavant sense polítics?
No,
sí, però tu pots formar un govern agafant consellers que no han anat a la llista perquè per ser conseller...
Sí,
vull dir
sí.
que els perfils més tècnico-polítics, per dir-ho d'una manera, podrien venir a partir de l'elecció que faci després el president. Una altra cosa és qui encapçala la llista.
Víctor,
tu com ho veus? Tu no
president?
Ho acabes de veure clar, no?
Una persona de consens. De consens de tots, no ho sé.
Digues. Però per què?
Perquè Junqueras i Omar on són? No hi seran.
Els
Junqueras i Omar no hi seran.
Jo crec que no han de ser-hi.
I veig una manera molt catalana de fer aquesta.
Sí.
És a dir, jo faig la meva llista. No, tu has fet una llista. La llista d'en Pasqual a mi no m'agrada. En Jaume ha fet la seva, tampoc m'agrada. Jo faig la meva. I aleshores, per què no sumeu la meva? Oi que la meva és una gran idea? La idea que jo us presento és una idea molt més bona que la teva, Pasqual, i que la teva, Jaume. I tots estem així.
Sí.
I anem fent. I jo veig a vegades més una estratègia per perjudicar deteriorar l'altre, l'adversari, que no pas amb un convenciment que vingui de molt lluny. Perquè si aquest convenciment vingués de molt lluny, això no sortiria ara, justament, que estem ja al llindar de les eleccions, sinó hauria sortit de molt abans. No ho sé, a vegades és més aviat m'interessa crear una llista per tal que tu no surtis, i aleshores dic, val, jo no surto, però aquest sobretot que no surti. Veig molt, saps, no m'acaba de quedar clar.
En aquest cas que proposen, si és una llista única, sí que és autèntica. Ara, una llista simbòlica només perquè es vegi que hi ha tot l'equip independentista a una sola llista. Ara, a partir del 28, un altre govern, clar, no el mateix, perquè no poden sense polítics.
I aquest govern qui serà?
Home, una altra vegada al maig, el Junqueras, i que sí, és clar.
Ah, no.
Home, és clar,
no,
sí. A partir del 28, sí?
No.
No és això el que planteja.
En lloc del món s'ha fet un govern sense polítics.
Ah, no, home, ja d'acord.
És impossible.
La meva visió és que estem en un moment excepcional i hem de fer coses excepcionals.
Això sí.
No podem, o sigui, per les vies normals, ja es veu que malauradament no arribem, perquè no ens deixen arribar, i també pot ser pel que dius tu dels, de, que els catalans potser ens dividim. Vale. Ara imagina't que dius tres llistes de no sé què, no sé quantos. I llavors dius, per aquí no en sortirem, anirem dividits i no en sortirem. I llavors el Mas concretament va dir, escolta, saps què? Ni tu, ni tu, ni jo, que ens ho faci un senyor, que a més és un gestor de masses excepcional, com és l'Assemblea, l'Òmnium...
No, però el Mas va dir, o jo, a primera línia, o a l'última, però dintre del govern... Ell no va negar que sortia, no? Ell va dir o dalt o baix.
En aquesta llista, si jo no ho entenc malament, el que triem són els 124 diputats, o 120 dels...
135.
135 diputats que tenim. D'aquesta llista sortiran els 135 diputats. No sé si n'hi haurà 60 o 80 o els que siguin. Sortirà això. Llavors, qui ha de presidir aquesta d'allò? Doncs una persona que jo crec que ha de ser de consens. És difícil trobar entre el Junqueras, l'Arrufat i el David Fernández i el de Llotzes i el Mas, d'una persona de consens. No ho sé, jo crec que n'hi ha de persones de consens o n'hi hauria d'haver-hi. El Santiago Vidal, jo que sé, jo és que no ho sé. Ara ha de ser només una persona que pugui parlar amb el govern espanyol per dir-li com ho fem tot això. És l'única missió que té.
Però i el Mas i el Junqueras, què?
El Mas i el Junqueras no estan.
Es retiren. Estan
als caps del partit.
Però ja retiren, ja
estan. Es retiren, però ja. Aquest fan un pas enrere. Sí. I llavors dius... Mentrestant, amb qui es governarà? Doncs, pues, bueno, el Junqueras diu, jo poso en aquest i en l'altre, el Mas diu, pues, jo poso a l'OMS, a la Neus Monté i al no sé qui, i el dia 27, quan vulgui formar govern el president, dirà, tres de Convergència, tres de no sé què i tres de no sé quantos. I aquesta és la història. Realment no és una història fàcil, això també s'ha de... No és una història fàcil, però mentrestant serà així. Quan ha de durar aquest govern? Aquest govern ha d'estar fet amb esperit de sacrifici per part dels que es presenten a la llista, no pensant que cobraran el mòmio de ser diputats i no sé què, i de dir, bueno, anem a donar tots els passos. Què fa en Mas i Junqueras? Evidentment des dels seus partits a la rereguarda. O sigui, no, crec jo que no poden estar a primera fila.
Tu, Víctor, quin escenari preferiries? Quin creus que seria el més positiu per... de cara a afrontar el 27 de setembre per la part independentista?
Jo estic a favor d'una llista unitària, sempre ho he estat. Sí. Però
amb polítics a dins.
Sí, ah. Però ja, no ara. Vull dir,
ja.
Sí, de fa temps.
Perquè em sembla el plantejament més racional, és a dir, estem parlant de la llibertat del poble, no del país. Aleshores, aquí crec que tota la gent, pensi com pensi, doncs s'ha d'empassar algun gripau, això és veritat, i acceptar doncs, que en aquest moment, doncs, encara que pensem diferent, tenim una cosa en comú, que és, si més no, determinades partits, determinades forces polítiques, que és doncs, ser un país normal, ser un estat d'Europa més. I aleshores, si això no és suficient per unir-nos, aleshores hem de plegar. De manera que sembla que això no és possible i que aleshores surten diferents llistes, diferents maneres de fer llistes, que és el que no m'agrada, i dius, bé, imaginem, no sé, per exemple, dius, el senyor Joan Rigol, per dir un nom, no? Aquest senyor, doncs, serà el número 1, i com deia Pasqual, diu, a partir del 28 ha de parlar amb Madrid.
Sí.
Però algú creu que Madrid, pel fet que no sigui el senyor Mas i hagi el senyor Rigol, canviarà ni una coma de la seva actitud, en absolut? És que no, si el fet de tenir en Mas, en Junqueras, en Rigol, o qui sigui, o el senyor Arrufat, o el senyor Daniel Fernández, no, vull dir, això no canviarà absolutament res. Aleshores, crec que és hauríem de pensar més en nosaltres i menys en Madrid en aquest sentit. Què estem disposats a fer a partir del 28 de setembre, un cop tinguem, si tenim, una majoria absoluta a favor de la independència, que és el que el món veurà. Quin és aquest, el pla de ruta que seguirem? Perquè per parlar amb Madrid, sí, a Madrid li podem dir que nosaltres, però, evidentment, sempre es tancarà en banda. Per tant, quin seguiment farem? Què pot esperar el ciutadà català si obté el ciutadà català independentista a partir del 28 de setembre? Què li plantegen? Que seguirem parlant amb Madrid? Home, bé, doncs això és el que hi ha, això ho deia Espadaler. Això ho deia, durant ell, hem de parlar a Madrid fins a la fi del món.
Jo crec que quan el president Mas va proposar una llista única, el mes de novembre, ara el Junqueras s'ha adonat que en lloc de posar-s'hi en contra, ara fixa't aquestes llistes que es van fent, la senyora Forcades, que diu que ella va de presidenta, i han fet un grup heterogeni, que no es posaran d'acord, i posen de president sense votacions, el senyor Coscubiela. Vol dir que tota l'esquerra no independentista s'està unint. Llavors el Junqueras diu, si aquests s'uneixen, jo, sí, sí, doncs fem-la. I fa una variant de del que havia d'acceptar el mes de novembre.
Sí, però fixa't,
i això és el com ha d'anar, eh?
Ja que has esmentat en Coscubiela, de fet fan el mateix discurs que a vegades fan el senyor Herrera i el senyor, la senyora Colau i tot això, sí. és que és molt poc racional. Pot quedar molt bé de cara davant d'un micro, de dir, no, és que el que hem de fer és apartar Convergència, Convergència. I aleshores és que no és racional, és visceral aquesta cosa. A vegades això... hi ha gent que necessita, per tenir credibilitat d'esquerres, dir que Convergència és el gran enemic a batre, no? sense Convergència... No parlo del partit, sinó de tota la gent que vota aquell partit, no és possible la independència de Catalunya. No és possible, perquè és una qüestió no ideològica, purament aritmètica. No és possible. Aleshores, aquests que diuen que en Convergència ni res en absolut, el que estan dient en definitiva és que com que aleshores no sumarem, hem de continuar sent espanyols tota la vida, perquè, esclar, com que amb aquests catalans no s'hi pot anar perquè aquests són el dimoni, i és millor estar sota el dimoni espanyol que aquest sí que ens tracta bé i tal, perquè nosaltres som millors que ningú i som tope guais, i com que som l'esquerra, no sé què. A vegades és una esquerra conformista, absolutament. Si vols la llibertat, és el bé més preat de l'ésser humà, per aconseguir-la no et queda més remei que, en aquest cas, democràticament, és sumar. I sense la gent que vota Convergència, la independència de Catalunya és impossible. Aleshores hem de decidir si volem una cosa o l'altra.
Digues, Pasqual. Jo estic d'acord amb que l'ideal hagués estat el plan de que es fes una llista única, amb els sacrificis que deia el Víctor de personalismes i de tot això, una llista única dels partits polítics. Això hagués estat, per mi, l'ideal. El Junqueras va despenjar la primera i ja llavors tot ha estat veure com podem sobreviure. La segona cosa d'aquesta llista que es faci de la societat civil, perquè jo aquesta tarda aniré a votar, dient-li a l'Assemblea Nacional que sí, que faci la llista. D'aquesta llista, evidentment, el compromís de tots els components de la llista és que votaran tots el que digui el president, vull dir que seran disciplinats, no tindran opcions de dir, hosti, si la dreta, si l'esquerra, si el mig, si no sé què. Tots han de votar això. Jo estic segur que les converses en Espanya, que estem dient ara, poden ser molt diferents, si aquí ha sortit un resultat contundent o si no ha sortit. I per últim, per tant, jo crec que així com deien quatre polítics castros i luego no sé què, que la immensa majoria, d'aquesta manera ja ho tindran, que no ho volen tenir, ja ho tindran. I per últim, el que volia dir és que és evident que si després de totes aquestes converses amb Espanya, resumint en una frase, donen no sé què o no donen no sé quantos, evidentment, llavors sí que ha d'haver-hi una votació amb partits polítics i amb tot allò. Quan durarà aquest procés? No ho sé, de 6 mesos a 2 anys, sembla, no ho sé. Durarà el que duri. I amb aquests compromisos jo crec que es pot arribar.
Escolta, jo crec que la conclusió és que ara s'han adonat que tots no independentistes es volen unir.
Sí.
No pot ser que aquests estiguin units i, en canvi, els independentistes estiguem en llistes separades. I això es trobarà una solució. Fixa que l'Òmnium, l'Assemblea, i els alcaldes, sí, tots estan d'acord amb aquesta proposta. Què vol dir? Que hi haurà unes reunions i es farà la llista que el president Mas demanava el novembre.
El que més tem a Espanya és la unitat dels catalans.
Evidentment.
Ho hem de deixar aquí. Pasqual, Jaume i Víctor, moltíssimes gràcies als tres per haver vingut avui, per haver vingut durant tota la temporada, també la resta de tertulians, perquè avui posem punt final a les tertúlies. Tornarem la temporada que ve al setembre per tractar els diversos temes d'actualitat local i nacional. Moltes gràcies, molt bon dia, molt bon estiu i fins la temporada que ve.
Gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
El gall del monestir.